Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Programa 504, som 4 de maig, estrenem mes i ho fem escapant-nos cap a la Fundació Catalunya La Pedrera i amb el Jaume Plensa. Meteo Ambient i Meteo Temps amb en Gallego, un... Bé, ja ho veureu, és circularitat total. Aquí hi ha aus, natura, camps, cervesa, agents rurals, de tot. Meteo Mar, el millor peix blau, encetem la temporada. A la taula, una cervesa, l'Urpa, i està lligada amb el Meteo Ambient, també, molt, molt especial. I, en definitiva, ja ho sabeu, som digitals. Catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Els últims 8 dies ens han portat pluja, però atenció, el dèficit del mes d'abril en alguns observatoris ha tornat a ser històric. I un exemple és l'Observatori Fabra, on van caure gairebé 30 litres els dos últims dies de mes, però 28 dies no va caure ni una gota, que és una anomalia espectacular en ple mes d'abril. Pluviometria rècord per baixa a molts observatoris catalans, i els últims 8 dies, doncs, aquest apagar les 7 en algunes zones concretes. És veritat que en alguns punts, bàsicament del Ripollès, de la Garrotxa, zones pròximes, la remullada del cap de setmana s'ajunta amb d'altres ruixats de la setmana passada. I això, doncs, evidentment, s'ha notat una miqueta. Però, tret d'aquest petit miratge, tot continua igual.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, una magnífica fotografia d'això, de córrer l'aigua al gorg de la Font del Gall, amb l'aigua corrent, marronosa, acabada de caure amb intensitat. Veiem roques, veiem vegetació. Foto del darrer dia d'abril.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem cap al rovell de l'ou de la ciutat de Barcelona i de fet, el lloc de Barcelona que té la temperatura mínima més alta de la ciutat és el Cor Calent, de temperatura, el nucli més càlid de Barcelona per l'illa de calor. I això passa a la Pedrera, al voltant d'aquesta àrea. És la disposició, diríem, constructiva de la ciutat i distribució del ciment que ho propicia. Però amb les capades no anem a fer meteorologia, en aquest cas anem a convidar-vos a, això sí, haureu de comprar unes entrades, a la Pedrera. La Fundació Catalunya La Pedrera ha organitzat una exposició d'aquelles que fa goig, perquè ens acosta l'obra d'un escultor internacional mundial. És viu, és català, és en Jaume Plensa, i l'exposició se'n diu Jaume Plensa, poesia del silenci. Marga Visa, cap d'experiències expositives d'aquesta Fundació Catalunya La Pedrera. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm, fins al 23 de juliol. Pedrera i escultura de Jaume Plensa. Quina simbiosi. Clar, estem parlant de dos grans obres, la que fa el Jaume Plensa, escultura, i la que va fer Gaudí en el seu moment amb la Pedrera. Suposo que aquí anem de formes i anem d'una expressivitat visual de primer ordre.
Totalment d'acord. És a dir, aquesta exposició, Jaume Plensa, Poesia del silenci, en el moment que es planteja l'edifici, va més enllà d'acollir una mostra a la sala d'exposicions, que és la planta noble de l'edifici, on vivien els Milà, i es proposa al senyor Plensa que, ja que tenim aquest edifici tan singular, la seva escultura, com podia jugar, com podia tenir aquest repte de presentar-la també, si li venia de gust, a dins, a fora, als patis, tots aquests espais tan singulars que tenim a l'edifici. I realment, doncs, va ser un repte que va acceptar, i us convidem a venir a veure-la, perquè jo penso que ha quedat un resultat extraordinari.
Possibilitats d'allargar-se en el temps més enllà del 23 de juliol?
Veure, ara per ara no és una previsió. El que sí que hem de dir que és que aquesta
ningú
exposició...
Ningú refiï que el 23 de juliol les tanca,
però hem de dir que està sent un èxit extraordinari, està venint molta gent, i realment hem de dir que molta gent ens està comentant que aquesta exposició s'ha trobat un altre Jaume, un altre Plensa, que era també una mica la intenció d'aquesta exposició. No mostrar el Plensa més hiperconegut i el Plensa...
A les grans escultures.
Ah, exacte. Sinó que aquí la intenció era una altra. Era mostrar aquest Plensa més íntim, aquest Plensa també d'una primera etapa que és poc coneguda, que és la seva escultura més conceptual dels anys 90.
90, bàsicament.
I, per tant, podran tenir o fer un recorregut per pràcticament 4 dècades d'obra de Plensa, descobrint peces que són extraordinàriament belles, que són simbòliques i que realment et mostren un Plensa que és molt desconegut. I, per tant, tens aquest recorregut del Plensa desconegut, del Plensa d'una primera etapa, tens tota la seva simbiosi matèrica, perquè aquí una mica la gràcia és que tu entres a la Pedrera i tens peces de bronze, tens peces de ferro colat, tens peces de resina, tens peces de fusta, i, per tant, com ell molt bé diu, no és la matèria el principal objectiu de l'escultura, sinó que són les idees. I, per tant, aquí tens una àmplia visió de
materials,
la producció...
Materials absolutament diversos.
Totalment, de la creació de Plensa. I ara m'has fet molta gràcia quan comentaves això del principi de...
Sí, clar, he aprofitat.
De
perquè quan s'estudia... Estudia climatologia urbana.
Exacte. Doncs sàpigues que Gaudí en el seu moment va ser un avançat amb aquests temes climatològics, per dir-ho d'alguna manera. I la Pedrera, els que heu vingut i la coneixeu, sabeu que com a l'època es feien aquells cel oberts i aquells patis petits, ell ja va pensar un edifici de la Pedrera unint dos grans edificis pel carrer Provença i Passeig de Gràcia, i que va fer dos grans i monumentals patis, no només per la llum, que era molt important per ell,
per la salubritat,
exactament, per el tema de ventilació, i per tant aquest tema de calor, edifici mediterrani que es pugui ventilar, i que les golfes són com un barret de l'edifici. Exacte.
Sí, reservori.
Exacte. Doncs ho has posat molt, molt encertat.
Bé, perquè al final ens hem pervertit per moltes coses, no? I al final hi ha hagut una època en què fugíem de la mediterraneïtat, no? I semblava, fixa't, l'invent de la cuina americana, i dius, quin invent ni punyetes, si la sala d'estar i la cuina a les masies catalanes o d'això de tota la vida,
aquest espai,
perquè és el lloc on feies vida. Per tant, sí, hem fugit de moltes coses i ens n'hem adonat que, tornant al que és propi de la nostra àrea, segurament per aquí anirem millor. Escolta'm, La Pedrera té una sala d'exposicions. La trobarem a la sala d'exposicions o va més enllà l'exposició?
Va més enllà, va molt més enllà. És a dir, hem aprofitat aquesta vinentesa d'oferir al Gran Plensa l'extraordinari edifici que tenim, i per tant els que
visitarem
i els
més
que vingueu a veure l'exposició, només venir, us trobareu una gran peça escultòrica del Plensa, que és una flora, és un cap d'una noia, com ell explica molt bé, aquestes noies que ell li agrada reflectir-les en una etapa molt concreta, que és la transició entre la nena i la dona, aquesta etapa de pubertat, perquè com molt bé ell explica, aquesta etapa reflecteix una bellesa efímera. Són uns mesos, uns pocs anys que la persona després canvia, i per tant aquesta nena amb aquesta edat li transmet aquesta bellesa que ell després treballa a l'escultura, com explica, doncs, allargant aquests caps, també els fa més espirituals. I només venir a l'exposició us trobareu a la façana de la Pedrera aquesta peça que és extraordinària.
Aquesta idea aixafada actualment per les xarxes socials, etc., amb les noies preocupadíssimes per unes imatges, etc., i que el senyor Plensa ja t'està dient no, és que això és efímer,
exacte,
no? Com tot, no?
Com tota
sí,
la vida.
Sí, 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 sí.
I després tenim una gran mostra amb 108 peces, que prop d'un centenar les trobareu a la sala d'exposició, com deia, a la planta noble,
i és un... Són les més menudes, potser,
no necessàriament. I mitjanetes.
No, que si hem de pujar una grossa dalt,
ja és
més complicat.
Ja els hem pujat, també. I que aquestes que trobareu, el fil conductor d'aquesta exposició és la paraula, l'alfabet...
Somni, desig, música, família...
Això són temes complementaris.
Sí, d'acord.
Que també els trobarem. És a dir, el fil conductor de l'exposició és la lletra, la paraula, el vers, en el fons la literatura i la poesia, sobretot, que són els temes...
Poesia del silenci.
Que són els temes que ell ha agafat de referència des dels seus inicis. És a dir, ell sempre explica que no és una persona molt que es va formar en temes audiovisuals, sinó que ve d'una família molt llegida, que la literatura i la música estaven molt presents sempre a casa seva, i per tant, de ben petit i de ben jove, va començar a llegir, i sobretot a llegir poesia. I la seva creació està molt directament vinculada amb la poesia. I per tant, el fil conductor d'aquesta exposició, és a dir, pràcticament el 98% de les peces tenen lletres, paraules, frases, i són referents poètics o literaris d'algun dels seus referents de tota la vida. I per tant...
No és una obra simplement d'unes formes i ja està.
No, exacte. I per tant, aquí podem trobar peces. La primera, la més antiga que tenim a la sala, és Sleep No More, com no, de Shakespeare, el seu estimat Macbeth, i després trobem una altra peça, que és la més actual que tenim, que és del 2023, que la va acabar el dia abans de portar-la a l'exposició, que és precisament Overflow, que està a un dels patis de la Pedrera. Llavors, aquesta exposició, aquest centenar de peces que trobem a la sala, hem volgut expandir-ho per l'edifici, i trobem 8-9 peces més a les golfes, a les magnífiques golfes de la Pedrera, i també un parell de peces al terrat.
Escolta'm, finalment, i amb això hauries de ser breu, perquè ja m'han dit que estem fora de temps i per tant estem allò en pròrroga, i no vull arribar als penals. Aleshores, hi ha un llibre. Al final de tot això, un llibre catàleg amb el comissari, el Javier Molins.
Correcte.
Correcte. El mateix Plensa. O una crítica d'art del The Times, que és la Rachel Campbell Johnson. Veus, Campbell és el nom d'una bona estació meteorològica.
Doncs veus, mira, tot conflueix. Tot conflueix.
Però bé, això ha estat molt gratuït, aquest llibre.
Aquest llibre és fruit de l'exposició, d'un treball intens de documentar totes les peces que formen part d'aquesta exposició, que en el fons són aquesta trajectòria de 40 anys, molt remès i molt il·lustrat entorn d'aquest, això que comentava, de la lletra, de la poesia, de la literatura, de totes les peces que formen part d'aquest recorregut. I a més hem demanat, a part del comissari, que ha fet un bon text relatiu també a la Pedrera. Per què el plensa Pedrera? Pedrera és un edifici que també té molta poesia. És
Home,
a dir,
ja ho crec.
Té poesia no només visual, sinó literal. És a dir, és desconegut perquè està dins de l'edifici, però ja a dins tenim els cels rasos, tenim poemes de Verdaguer, tenim poemes de Francesc Mateu, Gaudí i Jujol en aquell moment van voler ser molt creatius i van il·lustrar i il·luminar aquests cels rasos, a part d'en figures, en poemes, i per tant això és un joc preciós que tenim. A la sala d'exposicions a la planta noble, quan entres, abans de trobar-te una peça icònica que és Song of Songs, que són unes cortines fetes de lletres, hi ha una columna esculpida per Jujol amb unes frases, amb unes flors.
Josep Maria Jujol.
El Jujol, i posa, vitralls, perdona, oblida tot. I per tant, aquest joc de plensa, la poesia, el silenci, la bellesa de les seves peces i aquest recorregut per aquests gairebé 40 anys de producció, plensa, de creació, jo penso que és una proposta magnífica que no cal perdre's i que també, a forma reivindicativa, volem mostrar aquest plensa poc conegut, més íntim, i un plensa que sorprendrà.
Perfecte. Marga Visa, ets cap d'experiències expositives d'aquesta Fundació Catalunya La Pedrera i ens has presentat aquesta exposició de La Pedrera i en Jaume Plensa fins al 23 de juliol. Digue'm.
I hi ha tota una sèrie d'activitats complementàries que ho podeu trobar a la web de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és una exposició expandida, que fem concerts, Liceu, Palau de la Música, altres activitats, Ateneu, etcètera, etcètera, i que val molt la pena que hi assistiu, a part
de l'exposició. Entreu al web.
Exacte.
Gràcies, Marga.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
El concurs.
Després d'aquesta entrevista amb la Marga Viza, la pregunta que diu Jaume Plensa és, per si no us ha quedat clar, escultor o pintor? El premi, una ampolla de cava Ubac, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. I de l'entrevista Green, amb quin transport anirem més ràpids per les mercaderies des d'Àsia, amb ferrocarril o amb vaixell? Un estoig premium de mels clàssiques, però també hi ha ametlles, vinagre, torrons, etc. Tot això de l'univers de torrons i mel alemany. La resposta correcta era en ferrocarril. La guanyadora, Mari Carmen Blázquez, de les Franqueses del Vallès.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
José Luis Gallego, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Escolta, avui un d'aquells temes que a tu t'agraden i és circularitat pura. Això va d'ocells, això va d'agricultura, això va de gens rurals, això va de protecció de la natura, això va de cervesa artesana i això va de tancar cercles. Clar, imagina't.
Totes les vinculacions que es puguin establir amb el món rural i amb el, amb el desenvolupament, això que s'ha vingut a dir, desenvolupament sostenible, eh? I que és, que és això de... que repeteix el Martí Boada constantment, no? Que si vols menjar ous, no fiquis la gallina a la cassola, no? Que aquesta és la definició de desenvolupament sostenible. Requereix la participació del món rural, claríssimament, no? I si a més hi són els rurals, doncs ja estem a casa, no?
Ja estem. I mira, hi tenim dues persones, una de les quals la coneixes perfectament, crec. Una és el Toni Llobet, il·lustrador de natura, totes les guies, etc.
Clar.
Bé, aquí hi ha medalles, però també hi ha medalles per part d'un agent rural. Toni Llobet, il·lustrador, què tal? Bona tarda.
Encantat de parlar amb vosaltres, José Luis.
Què tal, Toni?
Molt bé, content d'estar aquí.
Molt bé, igualment.
Fantàstic. I a l'altra banda de la línia digital, Miquel Rodríguez, el Miqui, de Limonium Natura i agent rural. Bona tarda, Miquel.
Hola, bones tardes. Què tal? Com anem?
Què tal, Miqui?
Miquel, en el teu cas, explica'ns, què és l'arpella cendrosa?
Mira, l'Arpella Cendrosa és el que habitualment la majoria de gent, almenys aquí a la zona dels secans de Lleida, coneix com a esparver cendrós, que bueno, doncs sempre ha estat l'esparver cendrós i és pel que la majoria de pagesos i gent del món de la fauna doncs la coneixen. L'Arpella Cendrosa, en principi, bueno, és una au rapinyaire doncs, que ve de l'Àfrica, que migra cap a les nostres contrades amb la necessitat, lògicament, de tancar el seu cicle biològic i busca uns espais i uns hàbitats molt concrets, en aquest cas espais de conreus herbacis, on necessita doncs, poder fer les seves postes i poder tirar endavant els seus polls.
José Luis Gallego, bona descripció ornitològica.
Sí, evidentment. La gent que la toca en temes d'ornitologia dirà, però escolta'm, l'arpella no és aquella que viu als aiguamolls, ara m'esteu confonent. I efectivament és que són parents. Eh? Jo per fer una definició de l'arpella cendrosa, de l'esparver cendrós, citaria el que li va passar a la meva filla la primera vegada que la va veure, que va dir, què fa aquí una gavina? Va dir això, no? Què fa aquí una gavina, no? No s'hi semblen, però per un neòfit absolut, doncs, hi podria donar aquesta... I després la seva forma de volar, que sembla una cometa.
I això de la confusió amb la gavina, podríem dir que és la morfologia?
El to del plomatge, no? Que és blanc i grisa, però l'elegància i sobretot aquesta manera de volar que té, que sembla que s'hagi escapat una cometa, que estiguin allà sense que sàpigues ben bé per on va, no? I això és el que fa, el que li dona màgia als secans, no? És la rapinyaire dels secans. I el que té aquesta rapinyaire, que la fa extremadament sensible i vulnerable, és aquest hàbit de niar a terra, no? Que això és el que la converteix en una víctima i que requereix una víctima propiciatòria i que requereix, sobretot des que es va industrialitzar el conreu del secà, doncs la participació dels agricultors, que s'ha de dir que cada vegada més, gràcies a projectes de gent de les terres de Lleida, com la gent de Trenca, com la gent de Showbiz Life, que estan intentant fer seducció, com diu el Jordi, seducció ambiental.
Miquel, per què vas a buscar el Toni Llobet per fer una etiqueta d'una cervesa?
Doncs mira, amb tota sinceritat, nosaltres dins de la campanya de seguiment i control de nius que fem tant els agents rurals com gent d'administració tècnics, veiem que havia una falta d'encaix amb aquesta manera de que ens poguéssim entendre la gent que suposadament som naturalistes de pro i que ens preocupem i ens ocupem per la conservació de la natura, i de vegades doncs, a la pagesia doncs, hi ha aquests desencontres que intentàvem mirar de solucionar. Havíem tirat endavant campanyes anteriorment amb samarretes, amb gorres, amb missatges positius, fins al punt que vam voler anar més enllà i vam voler fer algo, doncs, com ja sabeu, la URPA, aquesta cervesa, trencar una mica aquest esquema per atensar-nos més i millor doncs, als pagesos i poder crear doncs, aquestes complicitats. En aquest moment, pensàvem el Toni, necessitem doncs algú doncs, que sigui rellevant també en el món de la conservació, que doncs, també tingui doncs, aquesta faceta creativa, aquesta mena de visualització del programa, doncs, fa que parlem amb ell i ell de seguida doncs, agafés la idea i fins al punt doncs, que vam crear doncs, la URPA, vam fer aquesta imatge i aquesta imatge iconogràfica i vam fer doncs, aquest text que és molt suggerent, que també va a les etiquetes de la URPA, que si em deixes francès et llegiré breument, que diu així. Diu, de l'ordi dels camps on n'hi ha l'esparver cendrós que cal segar més tard per protegir-ne els nius, en fem una cervesa compromesa amb els secans de Ponent, un glob de valor afegit per premiar l'esforç de la pagesia en favor d'aquesta espècie en perill. I aquest va ser l'encontre amb el Toni, doncs, que de moment doncs, ha donat els seus fruits i estem molt satisfets del ressò que ha tingut doncs, tot aquest... aquest projecte que tenim entre mans.
Escolta'm, Toni, clar, normalment la teva clientela, podríem dir, la que gaudeix de les teves il·lustracions, sovint, amb les guies de Cossetània, etcètera, doncs...
Perdona, i la rotulació dels espais naturals. El Toni està tot arreu.
Clar, és veritat. Clar,
hi ha molta gent que només et coneixerà a la barra d'un bar a partir d'ara. M'explico?
Sí, sí. Ah, és un petit... Sí, de fet, tots plegats
perdona,
ho hem de fer. No,
ho dic en positiu. No ho dic en cunyeta perquè tots som usuaris... Bé, no tothom, però la majoria som usuaris de la barra d'un bar en algun moment de la nostra vida.
Sí, sí, és el repte de fer una il·lustració, jo com a, això que dieu, no? Il·lustrador naturalista, que faig més aviat divulgació entre gent ja d'entrada més o menys interessada, doncs sintetitzar una idea, aquesta dels camps de cereal que s'han de deixar segar perquè hi ha aquest ocell, en una etiqueta que intenti recollir-ho tot i alhora ser atractiva i sigui una cervesa que et cridi l'atenció i que et vingui de gust demanar-la, no? I és un repte superbonic d'anar més enllà del públic de sempre i d'arribar a un públic nou, no?
De fet, és un maridatge natural, la cervesa i la biodiversitat. És un maridatge natural, no cal buscar, saps, contrastos.
Sí.
Escolta'm, Miqui, agent rural, conscienciació, què passa en aquesta mitja hectàrea de terreny quan es troben uns ous, quan es troba un niu, quan es troba algun exemplar?
Mira, Francesc, et tinc que dir que ara actualment es limita a un quart d'hectàrea i bé, dins d'aquesta campanya de seguiment i control de nius, quan ja es certifica doncs, que hi ha doncs, una parella d'arbelles cendroses que ha fet aportació de material i ja estan, la femella ja està covant, llavors es certifica i ja es pot garantir de que hi ha un començament de niu. A partir d'aquest moment, nosaltres com a agents rurals parlem amb els propietaris de la finca, qui les declara, i els expliquem obertament la situació, entenent doncs, que ells, en principi, doncs, clar, compten amb aquella part del seu cultiu, que és una part doncs, productiva, en què d'entrada doncs, els pot molestar, però nosaltres bueno, intentem conciliar amb ells la necessitat doncs, de marcar aquest niu en bé de l'espècie perquè pugui tirar endavant la pollada.
Què us trobeu habitualment? Comprensió respecte a aquest quart d'hectàrea? Clar, hi deu haver qui és més pirata que ningú i endavant les atxes, podríem dir, o endavant les urpes de la maquinària.
Sí, la veritat és que amb els anys, dels anys 80 cap aquí, s'ha fet molt, molt treball, s'ha fet molta pedagogia. És veritat que encara trobem algun pagès recelós, doncs que li sembla doncs, que se limiti un espai de terreny i que sigui un quart d'hectàrea en aquesta època de treball, que estan tots pendents de passar i de collir. Doncs amb algun els incomoda, però és veritat que també hi ha molts altres pagesos que reconeixen que aquesta és una història d'èxit, ja han millorat molt any a any, en quan s'han anat millorant tots els procediments administratius a l'hora d'obrir expedients, no? Perquè, evidentment, sempre darrere de tot doncs, hi ha una mica de burocràcia i això a vegades alenteix una mica el poder cobrar en temps i forma, que és el que voldrien tots, no? Però bé, hi ha bastanta comprensió, hem millorat molt.
Cal val a dir que l'arpella, és a dir, l'esparver cendrós, com tota la rapinyaire, és una espècie protegida, bé, partint d'aquesta base, és a dir, que aquí s'hauria d'atendre, però no es busca, jo crec que no és l'esperit ni dels agents rurals ni de les organitzacions de les ONGs conservacionistes que treballen en el món rural intentar aplicar, treure aquesta circumstància, no? És això que acaba de dir, no? Establir acords de convivència i establir acords del que se'n diu d'això, de que sortim guanyant tots, no? L'arpella cendrosa juga un paper molt important al camp, com ells ja saben, és molt important la seva presència per mantenir el control de plagues i, a més, és una espècie amenaçada amb la qual cosa s'ha d'arribar a aquest acord, sí o sí, de custòdia, digue-li com diguis, però hem d'arribar a aquest acord, no?
Petita pausa.
Meteotemps.
Toni, il·lustracions en el món de la cervesa que m'imagino que en aquest cas és valor afegit pels quatre costats. Per tant, no és un encàrrec comercial en si, és un encàrrec naturalista 100%.
militant, diguéssim, és un encàrrec militant.
Clar.
I que d'alguna manera m'he trobat enmig de tot això, d'aquesta història que explica, sí, en Miqui, no? I he vist en primera persona com funciona tot plegat. Vull dir, aquí hi ha tot un engranatge, doncs, els agents rurals que prenen nota quan apareix un niu, tot un equip de recerca previ que està dirigit per l'administració que localitza aquests nius, després tot un procediment de pagaments de la Generalitat, que s'ha de dir que fa més de 20 anys que dura, per compensar aquesta aportació que fan els pagesos al bé comú, cedint part del seu camp perquè pugui acabar de criar una espècie protegida, escassa, que també s'ha de dir aquí, una mica traient pit, la desgràcia dels altres no és la nostra joia, però és una espècie que a Espanya està reduint les seves poblacions allò gairebé en picat, un 25% en 10 anys, i a Catalunya, gràcies a aquesta actuació de la Generalitat sistemàtica des de fa molt de temps i aquest engranatge que funciona, penseu que als anys 80 hi havia dues parelles, havia baixat, que estava a punt d'extingir-se, i ara en total a Catalunya n'hi ha una vuitantena. Vull dir que...
Uau, ostres, quan hi ha una... aquesta dada, perdona, no la coneixia, és bestial.
Sí, l'equip del Jordi Ruiz s'hi va haver de posar de valent perquè se'ns anava de les mans.
Clar, dues sí. Parelles.
Llavors, és clar, és una història d'èxit, i una mica arrel d'aquí... És el que ve, no sé fins a quin punt, Francesc, també podrem parlar del documental que volem fer per explicar tot això. No? Ah. Perquè la cervesa és la punta de l'iceberg, diguéssim, d'una feinada enorme, que ja us dic, que fa molt de temps que es fa, no? Uh-huh. I, ostres, quan una cosa es fa bé, funciona... Us he de dir que fent aquest documental hem anat a trobar pagesos... Que
expliqueu el documental.
Sí, el tema és que això, no? És una història tan original i bonica, em permeto dir,
sí,
allò d'èxit, sí, i complicitats, que val la pena ser explicada, i ara doncs estem començant a rodar, començant a entrevistar pagesos de tota mena, no només els més sensibles, que literalment celebren tenir l'arpella als seus camps, sinó d'altres més reticents, però tothom assumeix, i tota la pagesia que hem trobat assumeix, que és la seva part de contribució a un interès comú, i mentre l'administració, la Generalitat en aquest cas, doncs, ho compensi adequadament i en temps i forma, doncs, res a dir-hi, no? Vull dir que és una veritable història d'èxit. Ara, la cervesa, imagineu allò a l'estiu, acabada la collita, que t'apareixen aquests voluntaris de l'Himònium Natura amb unes cerveses fresques per agrair-te des de, diguéssim, des de la societat civil, no? Aquesta teva contribució, clar, és un punt de complicitat superpotent, no? I és això que a mi que ha fet, digue'm.
Com construirem aquest documental? Perquè esteu intentant amb un Verkami finançar-lo. I, per tant, bé, 4 euros per aquí, 4 euros per allà, i s'ha d'aconseguir.
Exacte. A veure, la idea és... Ens hem unit, això, amb Miqui com a agent rural i activista també local a través de l'entitat l'Himònium Natura, amb en Jordi Bas i l'Aleix Casado, fotògrafs i videògrafs de natura, a través de l'associació La Salina, que treballa des de fa molt de temps portant gent a gaudir dels ocells de Ponent, i jo mateix, com a Oxigenats, que és aquesta plataforma que intentem generar continguts de difusió del tema naturalista, ens hem unit per explicar aquesta història. D'entrada, la idea és explicar-la de forma independent i, per tant, l'hem de finançar d'alguna manera, perquè penseu que són hores i hores i hores al camp per capturar aquelles imatges a càmera lenta de l'arpella en vol, no?, que et sedueixin a l'hora de vestir tota la història. I per això hem muntat amb això del crowdfunding, no?, de que tothom hi pot contribuir, i de la plataforma Verkami, que jo l'he descoberta arrel d'aquest projecte com a participant, sempre que seria d'algun projecte doncs havia aportat alguna cosa. He de dir que n'estic molt satisfet, és un sistema que no el descobreixo pas ara, però és fabulós, de que petites contribucions de molta gent fan possible projectes que altrament possiblement no tirarien endavant. Per tant, animo aquí desvergonyidament a tothom a buscar al Google Verkami i URPA com a dues paraules clau i a fer la seva petita aportació amb unes recompenses molt xules. La primera són les cerveses, no? Però també una sèrie de guies, d'activitats de coneixença al territori, de fotografia de natura, de sortides ornitològiques. Vull dir que hi ha unes recompenses molt, molt boniques i molt úniques per agrair a tothom que ens faci possible tirar endavant aquest documental, allò, d'una forma independent. També he de dir que per part de la Generalitat, en Manel Pomerol, que és el tècnic que fa anys que pica pedra amb això de l'Arpella Sant Rosa, tenen una actitud totalment positiva amb el fet que expliquem la història, també, i comptem que algun recolzament institucional tindrem. Però no volem fer un vídeo institucional, sinó que volem explicar la història allò a peu de rostoll o de sembrat, no? Uh-huh. I que la pagesia, això és una cosa que aquí em permeto dir, no? Un element comú que tots hem sentit en molts àmbits de la vida, la burocràcia, no? Com el gran problema, no? De tota aquesta paperassa electrònica que hi ha entre que et localitzen el niu fins que cobres l'ajut, no? És, per exemple, el gran escull que es troba la pagesia a l'hora de fer la seva contribució a la causa. Doncs això, si els pagesos ens ho volen dir a càmera, no els hi tallarem pas la veu, no? Volem realment donar una visió real i no caramelitzada.
Està clar.
De tot plegat, no?
José Luis, per acabar, fixa't, sortida d'observació d'ocells amb l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, en aquest cas. L'experiència Secans Premium pels VIPs, però no VIPs amb P de Pamplona, VIPs amb B de Barcelona, que vol dir Very Important Birds, Birding.
Molt bé.
Birders, perdó.
Molt bé.
Amb una sortida pels secans, amb furgoneta de 8 places exclusiva per recaptar. Miqui, per anar acabant, què hi trobarem en aquestes sortides? Trobarem agents rurals amb cervesa urpa, l'arribada,
els
fresqueta...
Els VIPs, el Kirchner, el Copete, té tota la banda aquesta?
Bé, en principi, els agents rurals, com bé us imagineu, ens hem de regir a la tasca que ens pertoca,
sí,
no? Que és aquesta tasca...
Vull dir de paisà fora d'hores.
Sí, fora, de paisà fora d'hores és més que possible. I llavors, això que explicava el Toni, aquestes recompenses, realment, doncs, crec que criden molt l'atenció. A banda d'aquestes que ha explicat el Toni, hi ha una visita amb un espai hacking, que un espai hacking és un lloc de cria campestre on per necessitats molt particulars, doncs, si hem de tirar endavant polls recuperats, doncs, també ho fem. També ens agradaria, doncs, poder mostrar d'alguna manera, doncs, també aquest projecte de cria campestre. I sí, no sé si hi haurà agents rurals de paisà, però segur que estarem molts de nosaltres acompanyant i explicant totes les virtuts dels secans, que són moltes.
Perfecte. Doncs ho haurem de deixar aquí.
Molt bé.
Ha estat un plaer.
Enhorabona.
Animar-vos amb aquest projecte Arpella Cendrosa, aquest Verkami, aquesta possibilitat de col·laborar i acostar-vos, doncs, a la cervesa urpa, als camps de cereals, a l'observació d'ocells i a la protecció, en aquest cas, d'aquesta arpella. Moltes gràcies, Miqui, moltes gràcies, Toni. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu. Adéu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
El concurs.
Com se'n diu l'espècie protagonista d'aquesta iniciativa? Les respostes tindran un lot de càpsules compostables o cafè amb gra o cafè amb pols, depenent del que li interessi a la persona guanyadora. Com se'n diu l'espècie protagonista d'aquesta iniciativa? I de la setmana passada, Green Mobilitat, quina és la sanció per circular amb patinet per les voreres o zones de vianants a Reus? Doncs 200 euros era la resposta correcta. I el Josep Maria Garcia de l'Hospitalet de Llobregat s'emporta una ampolla de cava Brut Nature d'Agustí Torelló i Mata.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava.
Mario Vizcarro, Meteomar, bona tarda.
Bona tarda, Francesc Mauri, què tal?
Bé, escolta'm, encetem la temporada del millor peix blau. La primavera avança, ja tenim el maig aquí, i bé, en definitiva, doncs el peix blau, el protagonista.
Sí, certament és així. Ja saps que amb el tema de l'increment de la temperatura de l'aigua tenim tots els peixos una mica desorientats.
Si només però... fossin els peixos...
Si només foren els peixos, i aquesta sí. Ha estat molt bona. Mm-hmm. Però és cert, és així, tenim... l'ho negociat una mica revolt.
Sí.
Però bueno, sí, és quan s'enceta, és quan ells estan més greix, perquè, clar, tenen la fresa de l'aparell, s'aparellen i fan totes aquestes coses que, clar, els fa especialment gustosos.
Ho deia el Josep Pla, eh? Dels peixos blaus, el millor és la sardina a la primavera, quan és grossa i regalima de greix, és un dels millors peixos de la mar. Què em dius? Sí.
A més, també la clavava sempre, eh? Vull dir, mm-hmm. A part era un gran... Li agradava molt el tema del litoral i el tema de la cuina. Mm-hmm. I fa molt de goig de llegir-lo. Sí, és veritat. Jo mm-hmm. ho engreixaria una mica més, ficaria també el ceitó, sobretot, i la cavalla.
Clar.
O verat, qui diu, per aquí dalt. I, però sí, el petit pelagi, quan és el temps, està fantàstic.
Aquesta desorientació ha desorientat o continua desorientant el peix blau? Ha variat la seva temporada? Potser amb l'aigua més calentona s'avança? No ho sé.
Mira, totes les espècies, però en general, com més a baix estàs de la cadena tròfica, més pateixen determinades coses, no? I clar, al final, qualsevol peix de la mar, i no peixos, ja està, els humans i les meduses, vull dir, el que volen és menjar peix blau, no? Llavors, clar, qualsevol canvi climàtic que afecta qualsevol peix, en ells us ho afecta més, perquè, per exemple, té més de, jo què sé, com un moment d'aparellar-se, bueno, aparellar-se, de reproduir-se, o inclús decidir la sexualitat dels seus peixos, de les seves espècies. Mm-hmm. La temperatura de l'aigua té una transcendència molt important, no? Mm-hmm. Llavors, clar, vull dir, sí, com a més calor, més avança la temporada, i sí, clar, vull dir, ara ja comencem a estar a l'abril i ja es comença a notar, pues, coses que es notaven, pues, un mes i mig, pues, més enllà, no? Mm-hmm. Sí, clar que els ho afecta.
Escolta'm, la pesca del ceitó i companyia, sardina, el peix blau, és nocturna i, per tant, la llum és la base.
Sí, senyor. Sí, diuen els pescadors, en general, de qualsevol modalitat, que és la pesqueria més maca, més bonica.
Sí?
Per què? Perquè realment, és que és molt espectacular. Uh-huh. Molt espectacular. Perquè tu surts cap al tard de port, de nit, i quan les sondes detecten que hi ha una bona mola de peix, i tu, pues, traus el bot és una embarcació auxiliar que, clar, el que tu fas quan engegues els llums és que tu atraus, tu pugis el peix. Uh-huh. I si en saps i has fet bé la maniobra, encercles, això es diu encerclament, encercles uh-huh. la xarxa i peix a bordo. Uh-huh. Ja? Però, clar, quan obris la xarxa i veus que cau tot el peix i el vas ficant entre les caixes, I
ja, és un moment màgic, explosiu.
És molt bonica, és una pesqueria molt bonica. Uh-huh. Molt selectiva, molt neta, clar, perquè pensa que ara tenim moltes interaccions en altres espècies, no? Les tonyines famoses, uh-huh. que en su dia eren grans pelàgics, però que s'han quedat totes a viure aquí, us ho ha agradat. Pues hi ha engarrotades, no? Perquè, clar, quan tu s'inicies i tens una concentració de petit pelàgic, pues, evidentment, és menjar per a les tonyines, no? Es tornen boges i entren i fan desastres. No? Uh-huh. O dofins, que ara tenim un munt de dofins. Pues, bueno, uh-huh. pues, aquestes coses, pues, pels que no anem cada dia a pescar, pues, fa molt xulo, no ens hem d'enganyar. És una cabronada per ells, perquè els ho fot molt de mal i els ho trenca xarxes, malmet el peix. Uh-huh. I, escolta, el tema de les tonyines és una pena. La quantitat de tonyines que hi ha, aquesta gent no puguen tindre un recurs. Uh-huh. I poguessin gaudir, no? És que és terrible, això.
Clar. Escolta'm, a més, el peix blau, evidentment, és un peix en general, eh? Sí. Econòmic o relativament econòmic. A mi m'agrada posar-hi sempre el relativament, perquè, clar, no totes les butxaques són iguals, però, sens dubte, que una sardina, un ceitó, és un peix molt, molt, molt universal i que amb gairebé cap complicació... tret del de l'olor, no? I que és una miqueta com tot el peix.
Bueno, si diu peix perquè fa olor d'espines, no?
Sí.
Seria llom.
Sí. Sí, no, per això. Però bé, en definitiva, és... Per senzill que és, i potser despreciat en alguns moments, jo diria que torna a ser ben valorat, eh?
Home, és que té unes qualitats... A veure, a nivell gustatiu és
bestial. És bestial.
Sí, tu et fots una sardina a la brasa que està ben feta i no te'n fots una, te'n fots una detrás de l'altra, no?
Clar, i escolta'm, en un llit d'un hospital et serviran un lluç bullit. No et serviran una sardina
en una mica, en una mica de sort serà un lluç.
Bé, sí, no, normal, sí. No, un panga del delta del Mekong. No sé si
una
ajuda.
Una merluza negra. Que jo em vaig quedar parat quan m'ho van explicar.
Una què?
Una merluza negra. Ah. I que havia de blanca.
Ah, d'acord.
Sí, és un peix que pescaven allà baix a Namíbia, li van fotre merluza negra, pobres.
Ai.
Sí, és un desastre, això. Sí, sí, no saps el que menges. Però escolta, per a mi és una delicatessa. Tu agafes ara seitó, perds una estona traient-li l'espina al rebossés.
Sí.
No hi ha res
millor. I amb unes llesques de pa amb tomàquet, un oli de la terra ben potent. Mira, d'oliveres centenàries d'aquí del costat de casa teva, per exemple. I d'un vi o de Montsant o de Falset.
O de l'Empordà, que estan fotent uns vins, els bandidors, estos espectaculars.
Sí. Escolta, Bages, Costers del Segre... Vinga, tots. Terra Alta. És que no me'n vull deixar cap. Alella... Va, ja hem fet la digestió i hem acabat el tema.
Va. Digues com un pare que dia, diu, en res begues vi, però en sardina sí.
Ah, veus? Ja en sabia, ja, ton pare.
Aquesta és bona.
Mario Vizcarro, moltes gràcies.
Adéu. Una abraçada, eh? Adéu. Cuida't.
El concurs.
Quan comença la millor època per menjar peix blau? Respostes a meteomauri@catradio.cat. I de la setmana passada, Grinllar i Grin, empresa que ja té guanyadora i és de Badalona. Voltur va tenir en compte els híbrids fa anys? És a dir, és només de vehicles elèctrics o els híbrids, que són molt poc elèctrics, però que un palet també ho són, també hi entren? La resposta era que no. I la guanyadora, Susana Garcia, que s'emporta el lot de càpsules compostables de cafè Novell Residu Zero, o si no li va bé, el cafè amb gra o el cafè amb pols.
Meteotaula.
Ens entaulem avui per partida doble amb el Miqui Rodríguez, Miquel Rodríguez i el Toni Llobet. Tots dos de viatge en trànsit, per tant, amb unes circumstàncies no les de l'estudi, però creiem que ens en sortirem. Donem pas al Miquel Rodríguez de Limonium Natura. Què tal? Bona tarda.
Hola, bones tardes, Francesc. Què tal? Com estem?
Molt bé. I el Toni Llobet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jo ho sento bé. Espero que em sentiu bé a mi.
Fantàstic. Doncs donem un cop d'ull radiofònic a la cervesa Urpa. Una cervesa que té tots els valors, podríem dir, que ens agraden en el nostre programa. És circularitat pura. I és un producte, doncs això, artesà. Miquel, Miqui Rodríguez, de Limonium Natura i Agent Rural. Què té aquesta cervesa? D'on surt el llúpol? D'on surt el cereal?
Bé, la idea de fer aquesta cervesa Urpa, bueno, com ja sabeu, és una idea, doncs, per recuperar aquest ordi d'aquests nius on nidifica l'arpella cendrosa, i és un ordi de secà. Prioritàriament és un ordeum vulgare, el típic ordi, l'ordi comú, i aprofitem, doncs, per fer aquesta cervesa en què, bueno, pràcticament, doncs, la fem sense ordi maltejat, i una de les seves peculiaritats i dels seus sabors és, doncs, aquesta circumstància.
Toni, tu ets l'il·lustrador, és a dir, aquesta cervesa és, podríem dir, integral, amb cereal local, amb un artesanal i amb una etiqueta, la cervesa Urpa, que no és, podríem dir, industrial, és una etiqueta carinyosa, d'un il·lustrador com ets tu, Toni, bé, amb un
pedigrí al món de la il·lustració top. Què hi has intentat copsar en aquestes etiquetes?
A veure, el repte, quan en Miqui em va contactar, també a través d'un amic comú molt involucrat en el tema de la natura a Lleida, en Lluís Culleré, guarda de la reserva de Massamalons, que em van dir, vols animar-te a fer l'etiqueta i el nom i buscar allò, la marca, no? El naming que diuen la gent que s'hi dediquen, d'aquesta cervesa tan peculiar, no? Que té aquesta extraordinaritat que es fa només allò amb l'ordi dels camps que s'han deixat de segar perquè hi ha fet niu aquest ocell.
Tinc entès, perdona, Toni, dels camps d'ordi de Sant Martí de Maldà.
Això t'ho sabrà dir en Miqui. Millor.
Ara li preguntarem. Tu explica'ns el teu ram.
Doncs el tema era com fer una etiqueta allò amb uns colors llampants perquè creï l'atenció, els grocs del cereal, que recollís la història que hi ha al darrere. És una cervesa que té molta història al darrere. I al centre és l'Arpella Cendrosa, aquest ocell, que entre altres coses, com ocell rapinyaire, té unes urpes, no? uns unglots molt potents. Ens va semblar que urpa era un nom eufònic per la cervesa. Li vam posar allò com a cirereta del nom la cervesa Salva Nius, perquè és una cervesa vinculada amb la salvació dels nius d'aquest ocell que fa el niu al cereal, i tota l'etiqueta intenta recollir aquesta escena de la màquina cosetjadora que està a punt d'arribar en un niu on hi ha els polls de l'Arpella Cendrosa i l'ocell en primer terme amb les seves urpes, tot recollit d'una forma molt, molt, molt visual i amb colors llampants, per intentar això, doncs, sintetitzar la història que hi ha al darrere d'aquesta cervesa que, com ara anirem desgranant, és molt original. I crec que una mica ho hem aconseguit, tant el dibuix com també el nom, no? I reflexar el que hi ha al darrere.
Miquel, en aquest sentit, ordi tinc entès de Sant Martí de Maldà. L'obrador, un petit obrador, és el de la vella caravana Menàrguens, a la Noguera. Dieu que triga uns 3 mesos a madurar. Ens dieu que és una cervesa estil Session IPA, amb un grau d'amargor 4 sobre 6, consistent, i 4,5 d'alcohol. Déu-n'hi-do, això pinta molt bé, no? Explica'ns una miqueta.
Sí, bé, la idea de fer la cervesa doncs, va ser doncs, recuperar els nius de l'Arpella Cendrosa. En aquest cas vam contactar amb un pagès de Sant Martí de Riucorb, de Sant Martí de Maldà concretament, del poble de Sant Martí de Maldà, i ell es va brindar doncs, que li poguessin comprar aquesta part de la collita, d'aquest quart d'hectàrea on l'havien nidificat l'Arpella Cendrosa, i vam tindre el repte de poder fer aquesta cervesa amb aquest ordi cru, que el van portar, doncs, com bé dius, Francesc, a l'obrador de la Vella Caravana, a Menàrguens, i on van trobar dient doncs, una recepta molt particular, amb totes aquestes característiques que has explicat tu, amb aquesta amargor forta, sent una cervesa doncs, no d'alta graduació, però ja amb 4,5 graus d'alcohol, i una cervesa bastant de... Bueno, és una IPA, per tant, és una cervesa de sessió, que es diu, en què no se'n pot fer abús, evidentment, com qualsevol beguda alcohòlica, però se'n pot prendre un parell o tres de cerveses tranquil·lament perquè té una graduació de mitja cap a baixa. I bé, doncs el repte ens ha sortit amb una cervesa doncs, amb un aroma molt profund, amb un llúpol que hem utilitzat també de proximitat, un llúpol de la Guàrdia de Noguera, i bé, estem molt contents doncs, del resultat de la cervesa, més enllà de tot el valor social i medioambiental que hi ha al darrere, doncs la cervesa com a producte, que més que un bé de consum és un mitjà doncs, per conciliar sensibilitats amb la pagesia, doncs, per aquesta raó estem molt satisfets.
Podríem dir que és la cervesa dels agents rurals quan no patrullen, quan estan fora de servei?
Home, no sé si podríem dir tant, perquè evidentment això dins del petit col·lectiu que som els agents rurals, doncs per l'estima, l'amor i tota aquella sensibilitat que tenim envers la natura i la tasca que fem i el que protegim, doncs se n'ha fet ressò doncs, companys i evidentment doncs, hi ha molta gent que s'ha fet la cervesa Urpa Salva Nius com la seva cervesa, però evidentment fora de qualsevol horari laboral i sí, penso sí. Que ha agradat força també dins del sector del sector, vaja.
Perfecte, Toni, sí. Clar, tu has fet guies, etc, ho hem deixat clar, i però és la primera vegada que dissenyes una etiqueta, en aquest cas, de cervesa?
Sí, de cervesa sí. N'he dissenyat d'altres menes de productes, per exemple, de l'oli salvatge que fa l'associació també de Lleida, trenca amb oliveres centenàries de Bovera, per exemple.
Sí.
Però en aquest cas sí que eren il·lustracions aquestes que faig jo, com molt realistes, sense intentar generar un dibuix allò...
Cridaner.
No? Cridaner.
És a dir, amb realisme.
Sí, o una altra que, mira, em permeto dir, perquè ostres...
Sí, no, aprofita, clar.
És un vi molt bo de... un celler extraordinari de la falda de l'Albera, la Vinyeta, la Gotina, que tenen un com un mosaic de vinyes entre les suredes, i allà era, en el cas d'aquest, era l'Anyet, aquest vi de la Gotina, i l'Anyet és un riu que ara baixa molt sec, s'ha de dir, que ve de l'Albera, i el típic ocell és la cuareta torrentera. Doncs aquí vaig dibuixar una cuareta torrentera amb aquarel·la tota vaporosa, no? per una mica reflexar la lleugeresa del vi blanc, que és l'Anyet, que és un vi també molt
fantàstic.
Bo. O sigui que ja tinc el trident de vi, oli i cervesa.
Carai, escolta...
Estic obert a altres productes. Jo sempre intento... M'han proposat altres coses, però m'agrada posar imatge a productes que tenen un supervalor afegit, com tots aquests tres que es menjo.
Clar, no,
està clar. De vinculació amb el territori, saps?
Clar. Doncs, escolteu, ho deixem aquí, que avui el programa gira molt al voltant vostre i, per tant, oportunitat doble per parlar-ne de la cervesa Urpa i de tot el que hi ha al voltant. Miquel Rodríguez, Miqui i Toni Llobet. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Adéu, vagi bé.
Moltes gràcies, Francesc, i a vosaltres.
El concurs.
Amb aquesta pregunta de quina localitat procedeix l'ordi de la cervesa Urpa. N'acabem de donar la resposta a l'entrevista, si l'heu escoltat. Aquest lot magnífic de torrons i mel alemany, el premi. I de la setmana passada, al Medioneu, el curs de Medicina de Muntanya supera els 20 anys de classes o els 30. Si vareu estar atents a l'entrevista, no tenia cap dificultat per contestar-ho. La resposta és els 20. Carlos Pozo, de Barcelona, que s'emporta el darrer aplicador de la temporada de cera líquida en zero.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Parlem d'un cap de setmana tranquil, en línies generals, però, tot i alguns núvols poc importants, amb un acabament diferent en algunes comarques, perquè diumenge a la tarda el Pirineu, Prepirineu i, en general, comarques de Girona i nord de Barcelona, hi haurà ruixats. Localment, amb alguna tempesta, amb una certa intensitat, no sembla que hagin de ser aiguats com els del cap de setmana, de l'1 de maig, però sí que estarem atents. És a dir, el pronòstic que fem aquesta tarda vespre de dijous pot ser que entre aquest divendres i dissabte canviï una mica, però no sembla que entre dissabte i diumenge al matí hi hagi d'haver sorpreses, o en tot cas al Pirineu a l'acabar el dissabte algun ruixat d'última hora. La temperatura es mantindria un cop més elevada per l'època de l'any. I peticions a la carta, moltes. Es nota que anem de cara a una temperatura i una llum solar més confortables. Dissabte, la Teresa, anem amb tren, amb el magnífic tren dels Llacs de Balaguer a la Pobla de Segur. Tindrem bon temps. Bé, Teresa, l'utilitzes tu, el bon temps? A mi és una frase que avui, a dia d'avui, no m'agrada gaire, però ens entenem. Sí, el temps serà estable. Dissabte, fantàstica ruta del tren dels Llacs sense problemes. També per l'Ebre, Benifallet, la Verònica. Quin temps farà Abrera, l'Aurora, Castelló, diumenge? Doncs algun ruixat de tarda, però matí migdia tranquil. Igual que l'Ametlla del Vallès, Mercè Canulles. Diu que fan una costellada amb els amics. Els ruixats de tarda bastant probables, al matí migdia no. Per tant, com més d'hora la costellada, si la feu doncs a l'aire lliure, tot l'àpat, millor. Cap de setmana, Josep Esparza, moto Andorra, cap problema, tret de diumenge migdia i tarda, amb ruixats, igual que Platja d'Aro. Diu, cap de setmana farem una rossada, no sé si en fan dos, una dissabte i una altra diumenge. Dissabte cap problema, diumenge tampoc, nuvolades, difícilment ruixats a l'acabar el diumenge. Alta Garrotxa, trobada d'amics, la Berta ens plourà diumenge a la tarda, sí, a partir del migdia. Dissabte no i diumenge al matí tampoc, igual que la caminada pel Lluçanès del Pedro Ubiergo.
El concurs.
Les pluges del cap de setmana de l'1 de maig van caure sobretot a la capçalera d'on? De la Noguera Pallaresa o del Ter? Un oli d'oliva verge extra de quart de litre, gentilesa Prior Day, el premi. I de la setmana passada, l'àrea mediterrània, pel que fa a escalfament global, s'escalfa més o menys que la mitjana planetària. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, arbequina del Priorat, de Prior Day, el premi. La resposta correcta era més. El Mediterrani s'escalfa més que la mitjana planetària. El guanyador, el Jordi Mas, de Barcelona.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana i merescuda guanyadora del mes d'abril, la Montse Canal, amb una foto de el castell de Cardona, podríem dir, en explosió nuclear. Pràcticament un cumulonimbus esclata al damunt de la fesomia d'aquest castell tan nostrat de la Catalunya central. Foto del 29 d'abril. Atenció, Montse, te'n vas cap a, si et ve de gust, que estem segurs que sí, cap al balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Xec regal d'una experiència de 2 hores. Pots anar-hi amb la persona que tu triïs a l'Espai Cel.
La setmana que ve.
La setmana que ve, dijous vinent, la Laura Pérez, que és la cap de sostenibilitat de l'Hotel Samba de Lloret de Mar. 400 habitacions i fa 2 dècades, una mica més de 2 dècades, que recullen les aigües grises. Espectacular, un estalvi de recurs mediambiental de primer ordre, econòmic també, i ens ho explicarà tot plegat, però també parlarem d'un altre element que fa dècades que el tenim al damunt, que és l'amiant, el fibrociment, però també parlarem dels famosos i nostrats i enyorats, sobretot, trens nocturns amb en José Luis Gallego. S'acosten nous trens nocturns entre Barcelona, París, Amsterdam, Brussel·les i operats probablement per ferrocarrils de la Generalitat. Facebook, Twitter, mail, web, José María Campillo, les vies de so, Néstor Gómez, a la redacció, Núria Ventura, sotsdirecció i producció, i una setmana més el vostre home del temps, com a mínim, d'aquest programa, Francesc Mauri. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.